Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, converses consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia.
Si són les 12,
és l'hora de l'Àngelus,
és l'hora de converses consentides.
Amén.
Bon dia, Alba Roda. Bon dia, Rogeli
bon
Padró.
Bon dia.
Bon dia també al control tècnic, l'Oriol Coromina i en Roc Casas. I bon dia, Toni. Com esteu? Bon dia al convidat, que no direm qui és.
Avui aquí hi ha història.
Ara i aquí.
Brrr, sí?
Ara i aquí.
Mare de Déu.
Sí, sí.
Història ja. Si teniu la paciència de seguir sintonitzant
la nostra ràdio.
Què vol dir la paciència? No, què vol dir la paciència? Escolta, nosaltres som els millors del món. Aquí.
Si és el millor que poden fer aquesta hora, a l'hora de l'Àngelus.
Sí, avui hi ha un personatge, eh? Sempre ens encomanem.
Sí, nosaltres fem l'hora de l'Àngelus, però que ens escoltin a nosaltres.
I tant. Home, i tant. Hi ha qui fa l'Àngelus i hi ha qui fa el Rocío. Ui, no toquem el tema. No anem cap baix, que podem prendre mal, eh?
Sí, perquè aquesta Setmana Santa hi ha hagut uns quants temes d'aquests divertidíssims.
Ha estat una Setmana Santa santa de veritat, eh? Santa santorumament.
Bé, santo i senya.
Dit això, i dit tota aquesta història i tota la il·lusió que ens fa el convidat d'avui, vinga. Què parlem avui? Sembla que per Cerdanyola hi ha alguna cosa que... fan alguna cosa... es prepara una moguda important.
No, de fet hi havia tot això de les noves urbanitzacions aquí a Sant Cugat, que se'n van parlar bastant fa l'altre programa, vam parlar bastant, diguem, d'això, no? Del nou barri que es tenia que fer Camp Ametller, de l'Uga de Can Regull, de que, evidentment, entre Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí, d'aquí 50 anys hi haurà 300.000 habitants aquí en aquesta zona, en fi...
Gent del barri,
eh?
Gent del barri,
sí, sí. Però bàsicament tot això d'aquesta zona serà impressionant, la quantitat de gent que hi hagi aquí.
Jo crec que ja serem masses.
Hem de buscar nova centralitat, per exemple, a la Cerdanyola busca una centralitat que em sembla que un edifici del millor d'aquí a Catalunya, d'Espanya, jo què sé, de dades...
Del mundo mundial.
Del mundo mundial, tu. No, hi ha unes coses que, verdament, doncs, allà a Cerdanyola que s'estan plantejant que s'han de noves centralitats. I, per tant, nosaltres aquí a Sant Cugat també haurem de buscar noves centralitats. El monestir se'ns queda curt, ja, eh?
Sí.
Se'ns queda curt, el monestir.
Jo crec que arribarem a ser una única ciutat que es dirà... M'ho acabo d'inventar, eh?
Ai.
Currubíssar.
Currubíssar.
Cugat, Rubí, Cerdanyola.
És
que ens donarem petons aquí, eh? Això serà... És que ens tocarem.
No, però és allò que dèiem. Llavors, el model de ciutat, que teòricament aquí és diferent, igual que Sant Cugat de Cerdanyola i Rubí, s'unificaran, i el model de ciutat llavors serà tot unificat.
Això del model de ciutat...
Qui liderarà aquest tema?
Deixa-ho pel convidat, que avui en sap...
Per això ho deia.
Sí,
de tota manera...
Ella podem parlar, eh?
De tota manera, jo no sé fins a quin punt és tan bo que es faci tot tan gran i que hi hagi tanta vivenda que hi hagi...
No, és que no és un problema que es faci tan gran, és que es farà. Aquest és el problema, el progrés no el pots parar, eh?
No.
El que passa és que l'has de gestionar.
Bueno,
hauràs de fer les coses d'una manera... ben fetes.
Això vol dir que
s'ha de pensar molt bé
i s'ha de posar molts serveis bàsics que després no es posen o que triguen a posar-se, i la gent ha de venir al centre, el Sant Cugat ja no ho admet, però bé, a mi és el que dius tu, el progrés no es pot tallar. I jo vaig passejar, mira, ara que has dit això, vaig estar un dia caminant per allà, aquests terrenys, i què hi faran aquí? Perquè s'estava començant a moure terra.
El centre direccional, que es diu el centre direccional.
I què collideuen estar fent aquí? I ara veig que era això, estan preparant tot el tema pel,
sí,
pel centre aquest de dades.
De dades sí. Però molt important, eh? Però, que serà molt important.
No sé, les meves dades ja hi deuen ser. No sé si ja estan les meves dades o no.
Les teves dades em sembla que ja les tenen totes sí? fetes, ja. Ah. Sí, doncs, tenim una edat que ja les tenen totes fetes.
sí, és ben bé així. Molt bé. Què més podem comentar?
Home, hi ha un altre tema que també...
Roger, que et veig una mica que vols comentar.
Sí, home, sí. La Creu Roja de Sant Cugat fa 100 anys. I enguany, avui, 14 d'abril, que és el dia de... Ara
de la República?
Clar!
El dia de la República,
home, avui! A veure...
De la nostra República.
Avui, va, sí, allò.
Bé,
avui, a veure, el dia important, avui és 14 d'abril, dia de la República o de la que sigui,
sí.
Però avui hi ha la presentació dels actes del 100 aniversari de la Creu Roja, en aquell moment Sant Cugat. Ara Sant Cugat, Rubí i...
Mollerussa, Roca Collonera dels Àpids i...
I Vall d'Oreig, home. I Vall d'Oreig. Bé, avui, aquest dia 14 d'abril...
Però 100 anys d'aquí Sant Cugat.
Sí. Hi ha un llibre molt interessant que us el recomano, que va escriure l'Eduard Gené i el que ens va deixar aquest any també el Joan Tortosa,
sí.
Que és la història dels 75 anys de la vida solidària de la Creu Roja de Sant Cugat, un llibre molt interessant que explica la història de la Creu Roja però també del nostre poble, per tant,
que una cosa va lligada amb l'altra,
sí,
no? Es va crear en aquella guerra de 1800 i pico, no?
Un tal Henri Dunant,
sí.
L'any 1828 va crear la Creu Roja, estem parlant d'anys a nivell d'Europa i també de 100 anys a nivell de Sant Cugat,
sí.
I a Sant Cugat els que ja tenim una certa edat encara recordem la Creu Roja del carrer Santiago Rossinyol,
sí.
El convidat avui també segur que se'n recordarà i prou,
sí.
I la trajectòria, i nosaltres també, perquè també hi érem,
sí, també hi érem.
Doncs avui a les 7 del vespre al Teatre Auditori hi ha un acte institucional de presentació dels actes, hi ha també la presentació d'un llibre que s'ha escrit, un conte que a més es representarà i a més està musicat, la representació musicada també, vull dir que pot ser...
Un conte que l'autor és...
Sí, podem dir el nom de l'autor.
Vinga, doncs diguem-ho, jo mateix.
Ah,
Roger. Roger
i una gran il·lustradora que és la Sandra Bea Bonet.
Molt bé.
Doncs bé, han fet un gran esforç per publicar aquest conte que d'alguna manera també explica la història de la Creu Roja, perquè nens, nenes i no tant...
Es podrà adquirir aquest conte?
Sí. De fet, serà, no s'haurà ni de pagar, és gratuït, eh? Vull dir, el regalaran, El regalaran a les
persones. Ja cal que n'hagueu fet molta tirada, perquè segur que hi haurà
han fet una tirada llarga. Que val la pena. I llavors hi ha diversos actes durant l'any que ja anireu veient a les diverses publicacions, al Tot, als diferents mitjans, a la ràdio també, i a tot arreu.
I avui també a la presentació diràs alguna cosa també tu o no?
Sí, em sembla que la Carme Reverte em preguntarà alguna cosa.
Bé.
Mira-la. Sí, la Carme Reverte em preguntarà alguna cosa. Mira-te-la. Sí,
sí. Molt bé, no?
Nosaltres la mirem, però els oients no saben.
No la veuen. Però
sí, però
saben qui és.
Però la Carme Reverte és una històrica de la ràdio des del primer moment.
Història viva
de la ràdio, sí senyor.
Molt bé, doncs escolta, que vagi molt bé aquesta nit i que els que hi aneu i anem, disfrutem de l'acte.
Molt bé, fem poble. Us van regalar la mona aquest any, no?
Sí.
No,
més petita.
No, jo la vaig regalar.
Més petita.
Millor no parlar del tema,
no?
Vale.
Jo crec que ja se n'ha parlat prou i que ja s'han dit opinions de tot tipus.
Ni aquesta ni de l'Anna Obregón.
A mi m'agrada la xocolata.
No.
La xocolata sí que m'agrada. Sigui blanca, sigui negra, és igual. Per tant,
perfecte, vinga.
Dit això, escolta, què us sembla si anem directament a la publicitat? Perquè hem de fer calarons.
És que jo penso que és molt interessant parlar amb el convidat aquest.
I presentem el convidat perquè també està neguitós per parlar, perquè també li fa il·lusió.
I tant, home.
Vinga.
Explicar quatre coses.
Avui l'apretarem una mica, eh?
Escolta, passem a publicitat i en un res i no res, som aquí. Fins ara.
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
Quiero llegar joven a viejo. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel
i el Guillem,
jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ja tornem a ser aquí i ara ja anem de cara a la barraca, que diu.
Vinga, va, vinga, barraca, vinga.
Si juguéssim
som-hi,
a futbol.
Som-hi.
Bé, avui tenim un convidat que és autèntic de Sant Cugat i només diré que és l'estimat Joan Aymeric Iaroca. Bon dia, Joan.
Ei, benvingut.
Bon dia a tots.
I moltes gràcies per acceptar la invitació de venir al programa, que ens ha fet molta il·lusió.
Un home... Gràcies a vosaltres.
Un home que més donaré dues dades perquè pugui parlar sobretot ell. Un home que va néixer el 44, sinó 1944, a Sant Cugat, per tant és autèntic i genuí, no com...
Ja
com
està, deia, ja me li deixa d'anar l'edat.
Com en deia, és igual, però si tothom ja sabem qui és en Joan.
Bueno.
I a mi m'agrada que la gent, almenys a mi m'agrada que em digui l'edat, perquè no passa res.
Tenim història.
I després, una altra dada important és que va ser l'alcalde del poble de Sant Cugat des del 1987 al 1999. Per tant, amb una bona feina, crec jo, 12 anys aquí pencant pel poble i per la gent del poble, que segurament va tenir més d'un mal de cap i de 300. Però, escolta, moltes gràcies i no sé...
Déu-n'hi-do, Joan.
I, jo us agraeixo aquesta invitació, vull dir, francament, perquè, a veure, jo estic retirat totalment de la política, vull dir, actiu almenys, vull dir, estàs al corrent, perquè vull dir, avui no es pot estar o deixar d'estar, doncs, al corrent de totes aquestes astres que passen a nivell polític, ni quedat bastant decepcionat, però sí que us ho agraeixo perquè... Bé, em costa molt doncs, sortir de casa, però quan surto, doncs, almenys en llocs agradables, que puguis tenir una conversa amb tres persones amigues, considero.
I tant.
I si em feu preguntes o són converses que podem fer, doncs ja m'hi he apuntat alguna cosa de les que heu dit al començament. No?
Més que una entrevista, és un programa de converses.
Perfecte.
Converses consentides.
Entre tots els
guanyats. Tot el que tu creguis que has de dir, endavant.
No, una de les coses que evidentment s'ha de preguntar, segur, dir, com veus Sant Cugat el 2023 i com veus Sant Cugat en el futur?
Veig que ja comencem forts.
No, home, vull dir, perquè penso que és una persona que en coneix moltíssim el Sant Cugat i sap exactament i és un... ha construït Sant Cugat, una de les persones que ha construït Sant Cugat.
I que va haver-hi un abans i un després.
Mira, jo et diria, i començaria dient de com veies Sant Cugat abans del 87, que és quan vaig accedir a l'alcaldia, i com la veus ara. A veure, jo he tingut un desengany, doncs de desengany tampoc, però em refereixo una sorpresa desagradable de que en aquests últims anys, aquests quatre últims anys doncs, del mandat que hi ha, doncs pràcticament no s'ha fet res. O sigui, i a més han volgut desfer coses doncs, que a l'any 87, afortunadament, jo diria almenys, i no es per alabar res, perquè jo vaig fer coses perquè tenia un equip a darrere molt potent i que lògicament és els que una persona sola no pot fer tot el que es va fer. Ara, el primer que tenia molt clar, i vaig a el que em preguntaves, comentaves, el que tenia molt clar és que Sant Cugat el que no podia era seguir el Pla General Metropolità del 76 que hi havia. Què volia dir això? Sant Cugat ens convertia en una ciutat dormitori en 4 dies perquè es podia permetre, més bé dit, el que es podia fer, admetien a 300.000 i pic escaix de
lladans.
O sigui que això era un problema a tenir en compte. Vull dir, Sant Cugat ja, el trànsit ja era difícil en aquell moment, parlo del 87. Imagina't amb 300 o 250.000 persones que hi haguessin aquí. L'entrada dels túnels de Vallvidrera, que va ser molt criticat, però l'entrada dels túnels de Vallvidrera per mi van ser molt importants, perquè no solament acostava Barcelona a Sant Cugat a Barcelona, sinó que Barcelona també costava a Sant Cugat, però tenies de fer coses perquè la gent de Sant Cugat no se'ns anés a Barcelona. Aquí hi ha els serveis del Teatre Auditori, del Centre Cultural o de tot plegat, que podríem allargar molt la cosa, però que es tenia de fer, i perquè no ens marxés la gent, una de les coses que vam fer precisament de seguida, o sigui, vaig entrar el 87 i el 88 ja el teníem creat, va ser Promusa.
Sí, sí.
I Promesa va començar a fer habitatges precisament pensant en els joves.
Que encara existeix.
I encara existeix, el que passa que ara no fa res. O sigui, com d'habitatges, vull dir, pràcticament aquests 4 anys, vull dir, ha quedat molt paralitzat, no? Això és el que ens creu. I en quant a el que deies tu, com veig el futur d'aquí endavant, doncs dependrà molt de les eleccions de l'any del mes 8, del mes de maig, perquè la política, diguem, de reduir el Pla General Metropolità, vam aconseguir-ho durant molts anys, doncs inclús els que em van precedir a mi,
inclús va ser un pacte, em sembla, no? Va ser un pacte entre els dos partits polítics de reduir el nombre d'habitants.
Sí, va passar per ple i
tots els partits polítics van estar a favor.
Van estar a favor, el que passa és que llavors, vull dir, bueno, algú ha canviat de pensament, vull dir, perquè clar, es parlava de fer un bloc de 12 pisos aquí a l'entrada de
a Can Regull.
Això mateix. I aleshores vol dir aquí no anava, la política no anava per aquí, la política, diguem, nostre era arribar amb un sostre màxim de 100.000 habitants. Jo sempre havia dit
sí, senyor,
de 100.000 habitants.
Sí, senyor, era,
no vull dir que vaig dir menys, perquè vaig dir màxim 100.000 habitants. El passarem una mica, segurament el passarem una mica, però Sant Cugat hi ha molt poca cosa, molt poc terreny per construir, doncs...
Que en Ametller, no?, que ara s'està fent.
Ametller, però que...
Bueno, el barri els... aquest ecològic es vol fer, sí. Així...
Clar, nosaltres el nostre pla urbanístic era... no fer un màxim de 4 alçades, 4 pisos, o sigui, planta baixa i 4 pisos. Fins i tot els llocs que eren, doncs, quedaven més baixos horàficament, doncs era de 3, o sigui, perdó, els de baixos quedaven a 4 i els que eren alts, doncs, quedaven a 3. La prova està en el parc central, que ara acabo de passar-hi, i és envejable, no?, perquè comptes la planta baixa, que són botigues, que això alimenta que no sigui un barri, o sigui
activitat
que, clar,
econòmica.
Que tens allò, doncs,
per això deia abans això
per menjar, restaurants, etc, el que vulguis, i tens una planta baixa una mica més alta de lo normal, però només hi ha 3 pisos a sobre. Això va ser una mica va ser el model de ciutat que se'n diu,
i
que jo estic molt orgullós que es digui així, perquè també ho considero. I de cara al 23, doncs, de casa has dit l'any del 23 al...
No, cap al futur. Però al futur, això... perquè, clar, teòricament una cosa és pensar-lo d'aquí 10 anys o d'aquí 20 anys, altra cosa és pensar-lo d'aquí 50 anys.
Això s'ha de programar. I s'ha de tenir
una certa imaginació. Jo me'n recordo que... Va fer una proposta en el seu dia que la Fundació La Caixa vingués aquí a Sant Cugat. Me'n recordo, aquesta idea de que d'alguna manera aquesta activitat cultural a través de la Fundació que hi hagués una instal·lació aquí.
Això inclús es
havia fet. Allà al CARM, sembla que era.
Sí, 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 correctament. Sí? Això es havia fet ja inclús el projecte per part de la Caixa amb un arquitecte xinès que ara no em feu el dir un nom perquè...
No t'ho farem dir.
Però que va venir inclús...
Perquè podies tendre mal.
Sí, me'n recordo d'això.
I tenien el projecte fet per fer la seu de la Caixa.
Sí, sí.
Bueno, després es va fer el Banc de Sabadell.
Sí.
Abans del Banc de Sabadell hi havia el Deutsche Bank. O sigui, bueno, a veure, això l'entrada del túnel, o sigui, que va ser molt criticat i torna un tema enrere.
Sí, me'n recordo.
Va ser molt criticat. Jo me'n recordo les eleccions del 87.
Ens vam lligar, davant del túnel, te'n recordes?
Tremendo. Jo vaig passar molt malament, dir, perquè la campanya, clar, vull dir, tothom anava contra mi. O sigui, jo sóc l'únic que defensava el túnel.
Sí, 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 no me'n recordo.
I no és que el defensés perquè ho diguessin els, diguem, els, les jerarquies del meu partit. No, no, vull dir, ho deia perquè si veies el futur, doncs veies que Sant Cugat tard o d'hora o s'afegia a Barcelona o bé teníem nosaltres els propis serveis, que passés un túnel i que a última hora, vull dir, això no fa nosa a ningú, es patia molt pel Collserola, vull dir, fins i tot el moment que es va decidir posar una benzinera en allà al maïs, bueno, allò tot serien incendis i quan, quan és una cosa tan perillosa és quan menys incendis ja, perquè hi ha molta més protecció.
També jo me'n recordo que, evidentment, doncs, es queixaven, me'n recordo perquè també em queixaven a mi del túnel, en el sentit
sí,
que...
Sí, però es van revolucionar.
Sí, 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 sí.
Sí.
No.
Ho segueixen.
No, 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 però ens queixàvem, bàsicament, de que es fessin els talusos d'una altra manera. O sigui, sí, que no, sí. O sigui, que s'enterrés molta més... carretera que no pas el que hi havia projectat.
No, no, i es va millorar molt.
I es va millorar, i per tant aquesta protesta jo crec que es va fer un projecte una miqueta molt millor. Vull dir, no estàvem en contra de... Recordo perquè estàvem en aquella època, amb els associacionisme d'aquí Sant Cugat, ens havíem lligat tots davant del túnel perquè no es fes el túnel, i després també va haver la proposta de que si ens fessin el túnel, que els túnels ens arreglessin tots els carrers que estaven...
I es va fer.
I, per tant, tu vas fer la proposta de fer una contraprestació, de fer-se els túnels perquè es pogués millorar l'asfalt.
I va haver una gran connexió. Vull dir, o sigui,
sí, me'n recordo.
Amb Albert Vilalta, que és mort en aquests moments, vull dir, ell era enginyer de professió, no era conseller encara, però després va ser conseller de Medi Ambient, sí. Però hi va haver-hi un contacte molt, molt, molt estret per dir-me per telèfon: escolta, vols fer una reunió amb la de les Planes? Aquest va bé a les 12 de la nit, així, però amb aquest plan. I si tenia de venir, venia. Vull dir, o sigui que jo vaig fer 63 reunions amb associacions, entitats, districtes, i llavors, esclar, la campanya, tothom anava apretant. Avui jo tinc una anècdota amb això del túnel, que l'exalcalde de Sabadell,
en Ferrés,
que jo, en fi, jo crec que se'n recorda tothom a Sabadell, sobretot,
sí,
i vam coincidir 4 anys amb ell al Parlament de Catalunya, i em diu un dia al sortir d'una sessió, no?, em diu: que vas cap a Sant Cugat? Dic: sí. I diu: vas en cotxe o no? Perquè si no, jo anava amb el meu cotxe al Parlament i tornava amb el meu, no. I diu: no, ho deia, per si volies venir amb mi. Dic: per on vas tu cap anar per anar a Sabadell? Però li vaig fer amb tota la malícia.
Ja.
Diu: no, agafo el túnel de Vallvidrera. I esclar, en Ferrés i Sabadell, el túnel anava molt en contra, clar, perquè clar, el que afavoria era Terrassa, no? Però em va fer gràcia, és una anècdota que de vegades l'explico, i doncs que ell ja no em sent, vull dir, o sigui, no passa res.
Molt bé, no?
Sí, jo
crec que de totes maneres el tema del túnel, i si acabes que tallem ja, ai, acabem el tema del túnel, però jo crec que al final ara, avui ningú pot estar en contra de que s'hagin fet els túnels.
No.
Al final, home, a veure...
Jo demanaria que els túnels siguessin gratuïts per les motos.
Això és un altre tema.
Ja hi som.
Clar, és que nosaltres som motards aquí, per tant...
No, ens faran un túnel.
Motos que vinguin...
Jo diria per les bicicletes, també.
Faran un túnel per les bicicletes, perquè això se n'ha parlat, de fer un túnel de les bicicletes. I faran un túnel per les motos.
Hi haurà el túnel central, també hi ha un projecte.
I faran un túnel pels que van a peu, també, i farem túnels per tot arreu. Vull dir, no hi ha problema. Túnels per tothom.
No, però això es va discutir molt. El del peatge es va discutir molt, òbviament jo estava a favor en que no es fes peatge, no, està claríssim. Però ara, amb el temps, veig que si no es pagués,
sí, no estaria tan...
No serviria per res. Perquè vull dir...
Sí, inclús
està col·lapsat. Segons quines hores està col·lapsat, imagina's gratuït.
I,
o sigui,
i vista l'experiència de l'AP7, això ha provocat uns aldarulls...
Bueno, una pujada de circulació
cotxes,
un tant per ser molt alt.
Més mortalitat, etc.
Com més cotxe passi, com
a
més vehicles...
A mi, Joan, també m'agradaria parlar.
Digues,
Rogeli. Bé, companys.
No, home, i tant. Bé. Perquè ja estava esperant que diguessis
que
tu la teva...
Sant Cugat, hem parlat molt del tema aquest dels túnels i tot això, i també del projecte de ciutat Jo crec que va ser amb tu, Joan, que, i el teu equip, i també, evidentment, amb l'oposició i tota la gent que estava a l'Ajuntament, que van dur endavant tot un projecte no solament a nivell de creixement, sinó també a nivell cultural, per dir alguna cosa també. A mesura que la ciutat anava creixent, jo recordo que aquell temps s'anava dient molt i es parlava molt de Sant Cugat, ciutat dormitori. Ja, Joan, aquesta era una frase que feia una mica de mal.
A mi em feia molt mal.
Era una etiqueta que tenia, sí.
Doncs aquell temps, jo vaig treballar a Cultura també durant uns anys i justament van coincidir amb en Joan Emmerich, gran alcalde, i diferent dels que han anat venint, amb tots els meus respectes. Per mi, l'alcalde Joan Emmerich, i això no ho dic jo, sinó que ho continua dient molta gent, era un alcalde de poble. I quan dic poble, vull dir una persona que s'entenia amb la gent, que parlava amb les entitats, que pensava molt en el desenvolupament del poble. I tornem al que volia dir abans, que era el tema del creixement en altres àmbits, com per exemple el de la cultura. A partir d'aquest creixement que ja es va dissenyar en temps del Joan Emmerich, també es va anar procurant molt i projectant tot el tema cultural. Van venir geganters, capgrossos,
auditori,
però les entitats, el foment a les entitats,
això vam tenir algun disgust amb, no?
Sí, però Sant Cugat tenia també com a cosa molt prioritària dins l'àmbit de cultura també el foment de les entitats, les subvencions, el suport, l'ajut. La Casa de Cultura estava a petar de gent, d'activitats, de gent que es reunia, i a poc a poc totes les van anar creixent, més el Club Muntanyenc, la Unió, no cal dir-ho, però a més van anar creixent moltes entitats noves, i això va fer que Sant Cugat tingués vida pròpia. No cal dir que en el tema educatiu, doncs, va tres quarts de mateix, es van anar construint escoles, per tant la gent que venia a Sant Cugat,
el recordé, deia l'ànima de poble, no?
Tenia
ciutat amb ànima de poble.
Sí, tenia espais. Sí. A mi una vegada recordo que em va venir una família i va dir, diu, escolta, diu, és que estem buscant una escola que sigui adient pel meu fill i no sé què, que tingui tots els ingredients necessaris, humans i tot això. Dic, escolti, escola pública. Així mateix, encantats de la vida al cap d'un temps.
Joan, molt bé, sempre l'escola pública. Però jo vull fer unes referències amb el que has dit abans i el que dius tu ara. O sigui, el tema del concert, o sigui, a nivell cultural, va costar molt, I no es va arribar a tenir. Perquè jo abans parlava del túnel de la Llobrera, que tots contra uno, no? I el centre cultural es va arribar a dir que es feia el meu mausoleu per quan em morís, tant tu. I que on anava Sant Cugat, fins i tot el president Pujol, quan va venir-lo a inaugurar, la que vam fer, diguem, oficial, perquè primer ja es van inaugurar amb aquella cinc interpretacions, no sé què es van fer, d'aquella història
de Sant Cugat. Amb l'Ignasi,
la que portava la direcció, i tres o quatre autors. Tu no eres un?
L'Ignasi,
el teu germà. Segur,
l'Ignasi.
Sí. Bueno, aleshores, doncs, aquí no, evidentment, consens ni un, perquè vull dir, tots a matar. I quan us deia això del president Pujol, que em va fotre molt mal, després, pobre home, vull dir, cada cop que em veia es disculpava, encara ara. Cosa que li agraeixo i que aprofito per dir que me n'alegro molt, perquè hagués pogut ser un desastre, com deia algú, i 780 i pies, quasi 87, butaques que hi havia encara s'han ampliat una mica, que això vol dir que s'omple. El president Pujol, en el seu discurs que va fer, em diu al final, diu, bueno, esclar, allà, aquella sala plena, no? I
em diu, ja hi érem.
Bueno, Joan, ara ja veurem com ho omples, això, eh? I em va fotre una trompada, perquè, clar, vull dir, l'oposició, vull dir, sobretot els socialistes, no? Però tots anaven en contra, i que això seria el mausoleu, que em feia el mausoleu per quan a mi m'enterressin, eres tu. Jo el que vull és que em cremin, o sigui, per tant, no em calia tanta...
Com una caixa de llumins en tens prou.
Sí, no em calia tanta... Sí.
Bueno, recordo que la reivindicació de la festa de tardor va ser aquesta. Sí. Volem auditori.
Però és que tot això, Albert, això, tot això va lligat amb el model de ciutat. O sigui, en el moment que tu et fan el túnel de Vallvidrera i que saps que el fan, i punt, i que a més és benefici pel país... però també per Sant Cugat, encara que molts poder encara avui diuen que no, però vull dir, jo segueixo dient que sí. Va ser una arribada de grans empreses que sortien de la capital de Barcelona per venir a Sant Cugat, perquè ho tenien molt fàcil, el túnel de Vallvidrera, en menys de 10 minuts et poses a la Via Augusta. El problema llavors és travessar Barcelona, però el túnel servia per això, i aquí van venir, us podria recitar, empreses i empreses gràcies a haver-se fet el túnel. Però ara bé, el mateix que venien cap aquí, és allò que dèiem, nosaltres també podíem anar cap allà. Si tu després no feies, junt amb el tema urbanístic, no feies un projecte cultural, no hi havia cinemes a Sant Cugat l'any 87, no n'hi havia. Els cinemes principals van tancar.
Hi havia un que estava a la cantonada.
Ara el celler Francesc Moragues.
On
tallà a davant del Sau.
A
la cantonada contrària del Vilarassau.
Allà Cera, sí, el cinema Sant Cugat, es deia.
Cadires de fusta.
Feien ball, també van fer ball. Però l'únic que teníem, i l'Unió, que servia perquè servia.
Una pregunta que només et vull dir és: com podem fer que no sigui una ciutat de luxe dormitori? Saps què vull dir?
Sí, t'entenc perfectament.
Vull dir, o sigui, hem d'intentar, que és el que dius tu, la cultura, evidentment, i fer coses culturals hauria de ser una de les forces.
És que això va lligat
no amb podem fer, de... No podem continuar fent un model de ciutat, un model de ciutat d'èxit, però que sigui només de dormitori. Ara tenim unes activitats socials, culturals, que doni personalitat pròpia.
Però jo crec que ara ja... El tema de ciutat dormitori ja no...
No.
Jo crec que això...
Jo
crec que Sant Cugat té la pròpia i...
Que s'ha de continuar fomentant, ajudant, subvencionant, donant suport i a tot el món creatiu i associatiu. Això està clar i és evident i ha de ser el dia a dia també de la ciutat, perquè si no se'ns amb l'aigua.
Però escolteu, és que... No, és que escolteu això que dius de... Clar, si tu... perquè el teatre auditori per què es va fer tan gran o per què no sé què, no? O els cinemes, perquè ara mira tenim els quatre, que clar, només es van poder fer quatre sales perquè no se'n podien fer més per terreny, i jo quan els hi vaig proposar de fer-ne un parell de sales més a darrere, perquè hi havia tot aquell terreny del Arboretum, sí, allà hi havia un projecte molt maco, però que no us l'explicaré perquè és molt llarg, no els hi resultava perquè el tema de les càmeres els tenen disposats de forma que en un lloc puguin fer reproducció de les pel·lícules a diferents sales per estalviar-se doncs, fins i tot gent personal, no? I clar, no puguem augmentar, clar, aquests cinemes per Sant Cugat avui ja són petits, o sigui, que és allò que és el que deies tu abans, doncs es va fer el tema de les versions originals i coses d'aquestes, però bueno, tenim a l'altre del centre comercial, que encara que sigui molt lluny, vull dir, és territori de Sant Cugat, que també això va ser un altre molt gran dels grans problemes que vaig tenir.
Em pensava que anaves a dir territori comanxe.
No, això no. Però em refereixo que, evidentment, hi va més gent, i no la lligo amb la teva frase, però hi va més gent de Rubí que de Sant Cugat, o sigui, per tant, no entraré en definicions, vull dir,
no entrem en detalls.
No entrem en detalls, exactament.
Escolta, jo tinc una pregunta... que no sé si és políticament correcte o no, però sempre hi he pensat, i avui que estàs aquí doncs és el moment de fer-la. El teatre auditori, per què no es va fer cap tipus de pàrquing subterrani? O si es va plantejar, si no es va plantejar, perquè sempre he pensat, dic, ostres, amb l'obra que és i amb la moguda que hi ha, i que no és excessivament gran a nivell de seient, de butaca, no sé si és que era un problema de construcció, un problema de costos o com...
Sí, t'entenc perfectament. A veure, això es va parlar molt, i evidentment el problema de costos hi és, fer pàrquing.
Okay.
Sempre soterrar a terra, vull dir, costa diners, no? Ara es troba a faltar.
Per això ho dic, perquè...
Perquè per anar al teatre auditori, doncs, les zones blaves, però vull dir el més a prop que tens
SAD, no?
És el l'ESADE,
i encara
aquest el van fer ara fa poc.
Perdona, i encara que ara hi ha l'ESADE. Sí. Hi ha un conveni, em sembla.
Sí, sí,
no, i hi ha també el que està sota en el, la primera, bueno, la segona acció que vam fer de Promusa, que hi ha el policlínic.
El policlínic, sí.
A sota hi ha un pàrquing, o sigui que tampoc és tan lluny. Tampoc és tan lluny. Sí. Clar, haver-hi aquestes qüestions, doncs, i que l'altre ho encaria molt, i etcètera, etcètera, cosa que ara penso que es tindria d'haver fet, vull dir, també les coses com siguin. Però, ja que dius això dels pàrquing, vull dir, no, jo no havia acabat lo del Teatre Auditori, amb lo de la Ciutat Dormitori, sí, i tota aquesta història. Jo quan vaig sentir, i dic el nom perquè és públic, el que vaig sentir a l'Esther Madrona, em sembla que es diu Esther Madrona, sí, no? La regidora de Cultura, o tirem d'alcalde de Cultura, doncs vaig sentir un dia que deia, és que no, el Teatre Auditori no fa falta. Clar, doncs que hi va haver aquests problemes, doncs, que va deixar el Pep Dugues, va deixar, sí, la direcció, i ara no hi ha ni direcció, perquè hi ha dos, el d'Irlanda, vull dir com se deia...
Sí.
El,
sí, sí, sí.
Bueno, ja
m'han sentit. Sí, 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 sí,
en
qui
vols dir?
El
Gerald.
El Gerald Fano.
Correcte, un tio molt maco.
Sí.
I, doncs clar, està dividit i la programació jo veig que no és el mateix que era abans, vull dir, que abans fa poc, vull dir, no em refereixo ja a la meva època, que el Tom Seix va fer inclús algun miracle, vull dir, o sigui,
un tema
de programació.
L'altre dia vam despedir la seva mare.
S'ha mort la seva mare.
Us vaig salvat.
Sí.
A 10 dies de fer 100 anys.
Sí, sí, de 6 robats. Doncs això quan va sentir, jo vaig sentir l'Esther Madrona com a tinent d'alcalde de Cultura, i diu, és que Sant Cugat no fa falta el Teatre Auditori. Hi ha la gent, a pas a Barcelona, que són 5 minuts, i hi ha de tot. Bé. Clar, aquí hi ha una política darrere d'això, que el Teatre Auditori i els cinemes i la biblioteca i el que vulguis, després seran fent més, eh? Però jo estic parlant del principi que no hi havia res. D'això no hi havia res.
No hi havia res, no.
A darrere d'això, de fer-ho i de tenir a Sant Cugat algú que poguessis disfrutar-ho i no tenir de marxar, és que ara ens ve gent de fora, aquí. I la gent que marxava al cinema a Barcelona o a Terrassa, és igual, a Sabadell, o llavors comprava a Barcelona, menjava a Barcelona i feia el dia a Barcelona. Llavors és quan véssim pogut convertir en una ciutat dormitori, perquè fan la feina, compren allà, deixen el benefici allà i venen a dormir i a donar feina aquí. O sigui, m'enteneu? O sigui, sí, el tema del centre cultural, que dic jo, perquè per mi engloba inclús l'escola de música, que va sortir d'aquesta casa de cultura que estem ara, i l'escola d'art, que la vam traslladar a la Casa Mònaco, si recordeu, i vam despejar per dir alguna cosa, i perdoneu el castellanisme, però vam despejar-ho per tal de tenir, doncs, aquesta casa per fer-hi altres coses, vull dir, o sigui, com es fan ara
centres cívics, els districtes,
correcte,
també una mica, per descentralitzar també una miqueta i donar vida
a la Floresta, inclús vam fer el tema social, el tema sanitari, o sigui, és com un cap.
I el de Mirasol, que Déu-n'hi-do.
I el de Mirasol, que va en teatre i tot. Sí.
Quina, una anècdota, me recordo, Joan, que quan es va inaugurar el teatre, el casal de Mirasol, encara no havien donat la connexió de llum, i l'Antonio, que era de la brigada...
No, que ens solucionava tot.
L'Antonio va solucionar el tema amb una
palma. Palme.
Sí, sí, amb una palma per allà, i van aconseguir inaugurar el teatre. Bé, és una anècdota, però en fi, és un espai, ara actualment, jo hi vaig sovint per allà, i és un espai increïblement utilitzat per gent gran, per nens, per tallers, per tot.
I per veïnatge, inclús per veïnatge, no?
Fa veí, fa poble, cohesiona.
Molta gent allà es reuneix.
Els centres aquests culturals i els centres que hi hagi activitat cultural, és evident.
De què te'n penedeixes de no haver pogut fer?
Bueno, a veure, t'haig de dir la veritat, en penedir-me'n no me'n penedeixo de res, vull dir, perquè algunes coses que hi havia...
Alguna cosa, tot s'ha fet bé, o alguna cosa que d'alguna manera...
Algunes coses que havíem programat nosaltres i projectat inclús, doncs es va fer després amb l'època del Recoder i després inclús amb la Mercè Conesa. Per tant, en penedir-me de no haver-ho fet jo, no, en absolut que no. Jo sóc un santcugatenc, evidentment, de tota la vida. Jo hi veig un canvi Sant Cugat, i fins i tot gent de fora que quan et parla de Sant Cugat et parla d'una manera molt diferent, doncs, que et pugui parlar, i no ho vull criticar a ningú, però, per exemple, allò que dèiem de que aquests tres municipis, Cerdanyola, Sant Cugat, Rubí, que a més amb Cerdanyola, això del centre direccional, ens pot provocar més problemes a nosaltres que la mateixa Cerdanyola, però en canvi a Rubí, vull dir, nosaltres entrem a les portes de Rubí, vull dir, el nostre municipi, o sigui, és molt aglutinat tot, però em refereixo que hi ha algun, com Rubí, per exemple, sobretot, que ja no té temps, no té temps d'arreglar-ho, perquè vull dir, esclar, s'han fet ja molt, o sigui, el poble s'ha omplert i s'ha omplert d'una manera molt diferent a la que vam fer nosaltres. Uh-huh. I esclar, aleshores això, vull dir, per mi hi ha una diferència molt gran entre Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, no? Encara que Cerdanyola ha millorat molt, també s'ha de dir.
Escolta'm una cosa, a mi ja fa rato que em volta que vull comentar-te ara, tiraré endarrere. Com vas arribar o com et va agafar l'afició o et vas conscienciar de ser polític i com vas compaginar la vida política amb els càrrecs que tu tenies i que has arribat a tenir i tot això, amb la vida professional, perquè recordem també que també treballaves tu, i molt.
Descarregava i carregava sacs de ciment de 50 quilos.
Tenies l'empresa FUAP, eh?
Correcte.
I això, bueno, era l'empresa de la construcció del poble de tota la vida. Per tant, com compaginar, d'on et ve l'afició de la política?
I va ser artesà, no? Va treballar a la casa Ibérica.
Sí, ah, sí, exacte.
Perdó, a la casa Aymat.
Sí, sí, vaig ser el primer alumne de l'escola.
Cert. Doncs, com et va venir això i com ho compaginaves? Sobretot l'afició de la política.
Mira, ho tinc sempre molt clar, eh? Vull dir, o sigui, hi ha una cosa que per mi va ser fonamental. I tot i els problemes que jo tenia amb l'empresa, jo vaig començar sense un duro, una empresa que va durar 50 i escaig d'anys, la crisi del 2008 doncs ho va acabar de liquidar, les grans superfícies al voltant i molt a prop, doncs clar, i la petita empresa, encara que nosaltres teníem de tot tipus de materials i l'exposició a Rius i Taulet, però em refereixo que ens va perjudicar moltíssim doncs a les grans superfícies, de perquè la gent, vull dir, doncs, bueno, no ho veia, no, que quan venia a casa li carregàvem el sac dintre el camió i en canvi doncs quan va en aquests llocs se'ls han de carregar.
Això és un error que té la gent, que cometem.
Aquest
la
és
gent.
El gran error.
Sí.
Aquest és el gran error i
que
tu
no valorem.
I tu pots dir-ho doncs també per la feina que feies.
Ho paro un doncs, coneixement de causa, no? Exacte.
Doncs, el que preguntaves t'ho dic de seguida, o sigui, jo tenia molts problemes per tirar endavant una empresa a la qual, en això et parlo del, jo em vaig fer militant de Convergència l'any 77, abans de les primeres eleccions generals. I clar, vull dir, feia molt pocs anys que havia començat, com deia, no tenia un duro. Jo vull dir, he vingut d'una família molt humil, vull dir, amb molta honra, perquè evidentment, vull dir, hi ha gent que quan em parlen dels meus pares tots són elogis, o sigui, per tant, bona gent i bones persones, no? Però de calés no n'hi havia, no? O sigui, per tant, tot el que vaig tenir de fer va ser treballant molt. Jo havia treballat a 5 llocs o 6 el mateix dia, doncs en diferents petits comerços de Sant Cugat i negocis, que portava allò, doncs, el tema administratiu, comptabilitat, etc. No? I això el mateix dia, inclús vaig tenir temps d'agafar nòvia als anys, als 19 anys, o sigui que no sé si vaig tenir temps de festejar o no, però vull dir,
segur.
Vull dir, en tenia.
Segur, però, perquè...
Anant a la pregunta teva, concreta, doncs jo, quan que tenia tants problemes en aquella època de l'any 77, 78, amb el tema de la feina i que estava col·lapsat amb el tema de l'empresa, doncs, i així, aquí allò que deia dels sacs de 50 quilos, perquè clar, jo tenia doncs, molt poca gent, més ben dit, només una persona que estava al magatzem, i jo que anava amb el camió cap aquí, cap allà, i bueno, llavors l'oficina...
Era el reparto.
Un desastre, no? I aleshores vaig veure que l'única cosa que em treia del cap les hores que podia estar parlant amb la gent de Convergència a nivell polític, o sigui, allò... Jo era un de base, com, bueno, jo vaig començar quasi sent un dels primers de Convergència. El Paco Galvany, el Pere Marín, vull dir, no sé, érem 4 o 5, sí, sí. Llavors vaig entrar jo, i llavors vam anar creixent, i vaig veure i comprovar que la meva salut, aquells moments i aquelles hores, i fins i tot la feina que doncs, tenies de fer després, em treien del cap els problemes de la feina. però així és mateix. I vaig dir, coi, això m'interessa, la política em va bé. Era una altra política, eh? Sí, també sí, t'ho dic, que jo ara no serviria.
Bueno, cada època té la seva manera de fer política. Ah,
allò de les portes giratòries no ho vaig viure, i per tant no.
Ara n'hi ha moltes, de portes giratòries.
Moltes.
Hi ha locals masses, que són, hi ha llocs que són petites, però moltes, que giren.
Vull dir que... A mi això de les portes giratòries, no, en aquell moment no sabia què era. Bueno, sí, algun hotel de Barcelona funcionava.
Sí, exacte.
Però em refereixo
a en el nivell... I a l'aeroport.
Sí.
I al Palau de la Música.
Sabem de què parla.
El nivell que hi havia allà ara no.
I al Palau de la Música.
I al Palau de la Música, exacte. Aquella va funcionar.
O sigui, en definitiva, el fet d'entrar política va ser una miqueta per descongestionar-te en quant a la feina professional.
Per
desconnectar.
I a més desconnectava.
Jo recordo que havies fet...
Doncs et vas posar en un altre fregau, que també diu Nido, perquè la política no era...
A veure, que el meu interès no era ni ser alcalde ni ser diputat, a l'any 77 et parlo, eh? Perquè jo tenia la meva empresa i tenia els meus projectes pel futur. Però em refereixo de que, bueno, vull dir, em van posar en una llista, doncs, l'any 84 de la Generalitat, o sigui, d'això del Parlament, i, bueno, va ser un any que va desbordar el Pujol, vull dir... Va fer una majoria que fins i tot vaig entrar jo, que anava al número 39, em sembla que era.
Mira,
vaig entrar, em sembla que en vam entrar 41 d'aquí de la província.
Vas fer una bona feina.
Joan, a mi també m'agradaria que ens parlessis una mica de la gent que vas tenir al teu costat, és a dir, regidors i fins i tot la gent que treballava a l'Ajuntament en aquell moment.
Molt important.
En algun moment has dit, fa poc que ho acabes de dir una mica, que la cosa ha canviat molt i que en aquell moment doncs hi havia un tarannà, i ara que segur, el tarannà que ara segurament no. No, ben segur és molt diferent, degut al pas del temps, degut als canvis que hi ha hagut a nivell tecnològic, a nivell de tot, no? Però tenies un bon equip al darrere teu, no?
Jo tenia un gran equip, o sigui, l'any 87 era, no és per dir-ho, però tenia... A veure,
un equip amb il·lusió.
Manem?
Un equip amb il·lusió.
Il·lusió i d'alto. I professionalment molt important, eh? Mm. O sigui, el tema urbanístic, l'Àngel Llacera, vull dir, era una màquina, jo el tenia de frenar, o sigui, en lloc de donar-li impuls, el tenia de frenar, però fantàstic. Igual et deia, vull fer una cosa, vull dir, us diré una cosa molt estranya, de posar l'Ajuntament a Can Graells, perquè ell, i té raó, urbanísticament, el centre de Sant Cugat no és aquí, és a Graells, o sigui... Sí, sí. Perquè arribem fins a Rubí. Però bé, és una anècdota que un dia em ve al despatx, perquè ell entrava sense trucar, vull dir, si hi havia un japonès allà era igual, vull dir. I
és igual, de poc ens entendrem.
Sí, exacte. I aleshores, doncs, t'ho deia avui, demà et tornava i et deia, escolta, he tornat a rumiar això de l'Ajuntament.
No,
o sigui, era una persona a la qual... Jo vaig tenir un equip que ens vam compenetrar molt, vam ser amics, o sigui, allò jo no recordo cap allò baralla amb ningú. Economia vam tenir en Jordi Piella, que era un home que va treure un dèficit, que teníem un 35% de dèficit quan la llei només permetia el 25%, però que en canvi vam acabar el mandat als 4 anys amb superàvit, o sigui que una persona també molt, molt emprenedora i molt, molt activa professionalment parlant. I llavors tenia altra gent que no, per exemple Pasqual Dossó era una persona que treballava a FECSA, però era una persona preparada, i que jo de seguida, quan jo feia la llista, pensant en els noms, però pensant què farien si guanyem. I clar, anem tant de set, i jo tampoc no creia que guanyéssim, us ho dic de veritat i amb sinceritat, perquè és molt difícil de que canvis el color d'un ajuntament després d'haver governat 8 anys, no? Però bé, anaves amb la il·lusió aquella de que, bueno, junt t'animava, i anaves amb aquella il·lusió. Però el que em refereixo que en Pasqual Dossó, doncs, el vaig veure de seguida per portar el tema de personal, els serveis interns. Per què? Perquè era una persona que ho tocava fixa, i etcètera, etcètera. I, bueno, podies repetir doncs els noms de la llista, però bueno, el Jordi Franquesa, per exemple, una persona que per mi doncs podia portar comerç, que ho va portar-ho, però una persona que a nivell de Sant Cugat,
de cultura,
t'ho podia explicar, també... tot, vull dir, sí. Jo amb ell al final li vaig posar un càrrec que era, em sembla que en el segon mandat, li vaig posar un càrrec que era relacions institucionals. i era perquè em substituís a mi per anar a alguna inauguració, perquè vull dir, no donaves per tot, vull dir, m'entens? Però era una persona de confiança, com per dir-li, Jordi, demà tindries cap allà. I, bueno, com aquest, doncs jo vaig tenir un equip, aquest, el primer any, el primer mandat, vaig tenir un equip fantàstic. No critico ni el segon ni el tercer, eh? Vull dir, però no refereixo que va ser el començament de tot. Allò que diuen, el començament de tot és
la base, sí.
Quan tens un equip a darrere que et correspon.
Escolta'm, i ara, perquè com que tenim poc temps i podíem estar aquí hores xerrant amb tu, seria fantàstic, però, clar, el tiempo es el tiempo. Alguna anècdota, així a curt, vull dir, en poc temps, perquè ja dic, és que alguna anècdota, perquè jo sé que tu ets una persona que d'anècdotes en tens molts,
moltes,
i que amb el teu càrrec i la teva manera de ser i tot això, alguna anècdota així que diguis, aquesta és la bona.
T'ho juro que si m'arribo a saber, em ves rumiat.
No, però no t'ho volia dir abans. No t'ho volia dir abans, home, de ser així.
No, però sí, no el comprec. Però, i a més, estem fent una conversa i, per tant, ja lliga això. Però anècdotes, en tinc tantes que, no ho sé, jo, per exemple, que se't presentin a l'Ajuntament, doncs aquesta és negativa total, eh? No, es presenta a l'Ajuntament una sèrie de pares i mares amb els fills petits i et diguin que vols matar la gent de Mirassol perquè es posava un centre de residus hospitalitaris, o hospital, bueno, en fi, residus
sí,
de...
Hospital,
sí. I que aleshores doncs, tots els camions tenien de passar per Mirassol i que això podia matar tots els seus fills. Això m'omple, eh? Mm-hmm. Això és una anècdota totalment tremenda, vull dir, o sigui, jo em sembla que no l'havia explicat enlloc, però em refereixo que és una anècdota molt trista en el lloc on t'estàs en aquell moment, clar, perquè sentir-te culpable
has de gestionar clar, dir, doncs, en
cosa lluny. Que allò està funcionant sí, i no passa res, ni ha passat res ni
igual que el tren, igual sí. Que el tren dels residus nuclears
exacte. Joan, jo ara te n'explicaré una per això, que no és que sigui
Rogeli,
gaire divertida.
Perdona, Rogeli, ens queda 30 segons perquè expliqui
l'anècdota. Inauguració del Parc Ramon Barnils. El Joan Emeric, que estava dalt de l'escenari amb tots els regidors, el Rogeli presentant al davant, i jo allà enrotllant-me perquè estava a la ràdio i el rotllo allò que manava i tal, i vinga, i de darrere diu: ja m'ha trencat el discurs!
Escolta,
el Joan...
Home, amb tu,
ai.
Amb tu passava moltes vegades, això.
Sí, perquè li agrada i a més ho fa bé. Bé, escolta, hem de deixar-ho aquí, tot i que ens sap greu.
Però escolta, d'aquí
Joan,
d'aquí un any em torneu a convidar.
No, convidarem,
i tant.
Però vés-te pensant en anècdotes. I divertides.
Sí, perquè avui... aquesta que he dit és molt avorrida.
No, però és important. S'han d'explicar anècdotes.
No són coses dures. Que la gent no hi ha arribat aquí. No?
Escolta, doncs avui... Molt interessant, eh? Per això tot
no, totalment.
Ja sabia. Gràcies per haver acceptat la invitació.
I avui tanquem el programa amb una peça que ens ha triat el mateix Joan Aymeric, que és d'Ènia i és Orinoco Flow. És una peça bonica, relaxant, i aquí ho deixo. Fins la propera trobada. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau a tots. Adéu-siau.